A tot això, tinc un llibre aquí a les meves mans, un llibre que podríem ambientar d'aquesta manera.
Com apunta un alt càrrec del govern, l'únic que dona sentit al relat de l'independentisme és l'existència de presos i exiliats. Sense ells no hi ha argamassa possible. Si per casualitat obrissin les presons i es cancel·lessin les ordres de detenció contra els dirigents que van marxar a l'exili, no sabrien què fer, diagnostica.
Això és el que escriu Oriol Marc, col·laborador nostre cada diumenge al Suplement, cap de política del Nació Digital, autor de Los Entresijos del Procés, ara escrit Judici UO, crònica d'una sentència programada, un llibre que resumeix el judici dels líders independentistes al Suprem, el primer llibre sobre el judici, un llibre acabat de sortir del forn que avui presenta el Suplement i demà surt a la venda, i, de fet, un llibre també amb algunes breus crítiques pròpiament dins de l'independentisme. De seguida vaig amb tu, Oriol. Abans, Georgina García acaba de votar Quim Torra, eh?
Catalans i catalanes, a una participació que votin amb total llibertat i amb total determinació. Estic segur que la jornada d'avui serà una jornada serena, serà una jornada tranquil·la, i, per tant, insisteixo en aquesta crida a una participació massiva de tota la ciutadania. Moltes gràcies a tots.
Doncs les paraules del president de la Generalitat, que acaba de votar des de Barcelona, amb Oriol, el primer llibre després del judici.
Sí, 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 aquesta era la intenció, aquest va ser l'encàrrec, i com que vaig tenir l'ocasió de seguir bona part de les sessions, que van ser un total de 52, de les sessions de la vista oral al Tribunal Suprem, la matèria estava fresca i, per tant, només s'havia d'ordenar bé, intentar portar algunes claus de tot el que va passar també fora del Suprem, que van passar moltíssimes coses, entre elles un cicle electoral especialment convuls a Espanya i un futur cicle electoral també a Catalunya, de manera que es tractava de portar una mica les claus de què va passar dins del Suprem i també fora del Suprem per entendre en quina fase estava el procés en aquells moments.
Gabriel Rufián des de Sabadell.
Pràcticament davant d'una urna, els poderosos, els supressors, no necessiten eleccions, no necessiten urnes. Al final, la gent, el poble, el que sempre ha tingut, el que sempre té són els carrers, les places i les urnes, on es defensa segons quines coses, sempre de manera cívica.
Oriol, aconseguirem parlar dels llibres, eh? Escolta'm una cosa. Ara escoltàvem aquest fragment que escrivies, diu, com apunta un alt càrrec del govern, l'únic que dona sentit al relat de l'independentisme és l'existència de presos i exiliats. Declaracions també duríssimes. Vens a dir, d'alguna manera, que sense el relat de la repressió l'independentisme no hauria sobreviscut la ressaca del 27-O, no?
És que la veritable unitat en el món de l'independentisme neix de l'existència de presos i exiliats per part dels dos partits i també de la CUP, en la mesura que Gabriel també ha encetat una nova etapa a Suïssa. És l'argamassa veritable que té aquest govern. És un govern que neix coix, és un govern que neix també fruit, i això crec que és de justícia denunciar-ho també, de l'acció de la repressió de l'Estat. És a dir, l'Estat ha tingut, recordem aquelles paraules de Soraya Sáenz de Santa Maria, una voluntat d'escapçar l'independentisme. Els millors lideratges de l'independentisme en aquests moments són a la presó. Dubto que travesséssim el moment actual si alguns d'aquests líders, no només polítics, sinó també socials, penso en el cas de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez, estiguessin en llibertat. Dubto que la reacció a la sentència hagués estat aquesta, sinó que hauria estat segurament més efectiva i molt més treballada. I és veritat, el govern, si alguna cosa l'aguanta, és l'existència d'aquesta repressió, l'existència dels presos i dels exiliats que exerceixen com a veu d'unes aspiracions legítimes de la ciutadania que per ara no s'han pogut concretar, com s'ha comprovat també en el judici al Tribunal Suprem.
Tu, com a periodista polític, estàs cansat de fer tribunals?
Una mica, la veritat, perquè una cosa és la informació política a l'ús, per entendre'ns, jo recordo començar a treballar l'any 2011 seguint Convergència i Unió i era una altra història, era periodisme, diríem, de catifa, periodisme de saló. Jo no us ho negaré, jo m'hi sento una mica còmode en aquest aspecte. I de sobte tots ens hem trobat fent un màster des del judici del 9 de novembre, que ahir just en feia 5 anys d'aquella consulta impulsada per Artur Mas. A partir d'allà i de les reiterades denúncies i la judicialització del procés, tots ens hem hagut de posar una mica les piles. I he tingut la sort de coincidir amb gent, per exemple, com el Marc, que això ho explica molt bé. Hem hagut de començar a parlar amb més advocats que amb polítics. I ara, vull dir, et trobes anant a fer entrevistes a la presó, que és una cosa que quan comences a treballar en aquest ofici penses que no et passarà mai. No sé que et dediquis a una altra branca de l'actualitat, però en periodisme polític jo mai m'imaginaria que aniria allà d'unes
és que, de fet,
aquesta persones.
Aquesta pregunta li podem fer la inversa al Marc Molins. Marc Molins, tu que et dediques al dret penal, estàs cansat d'haver de parlar de política?
Exactament el mateix fenomen, i també coincideixo amb que hem tingut la sort de trobar gent com vosaltres, no?, i que d'alguna forma ens ha unit en aquest món.
Parles també d'aquests nous lideratges que no arriben o que no deixen pas també dins de l'independentisme. Creus que això és inevitable o ara mateix aquest és un debat que els partits independentistes volen posposar?
És que és un debat que es va posposant per la realitat mateixa del que són els cicles electorals mateix, perquè cada vegada que hi ha unes eleccions el primer que es fa és mirar cap a Lledoners i mirar cap a l'exili. Això és obvi. Ara és diferent perquè les persones que estan ja condemnades, tant a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, totes elles estan inhabilitades per exercir càrrec públic i, per tant, no poden presentar-se a les eleccions, però al mateix temps hem vist en aquesta campanya com Junts per Catalunya feia servir les imatges de Jordi Sánchez, Jordi Turull, Quim Forn i Josep Rull, de manera que els presos segueixen sent el far que guia els partits, tenen criteri propi, no sempre coincident amb les veus que arriben del Palau de la Generalitat o de l'exili, de manera que són uns actors imprescindibles en el panorama polític. L'altra pregunta és si el procés pot avançar mantenint els lideratges que van portar el país a l'1 d'octubre i el 27 d'octubre, però aquesta és una pregunta que han de respondre els partits independentistes. De moment la resposta es va posposant i, de fet, diria que tenen més pes encara els lideratges que van promoure el referèndum i la declaració d'independència que no pas els que han emergit després.
L'Oriol Marc va ser el suprem moltes d'aquestes jornades que va durar el judici dels líders independentistes. Tornant al llibre, parlant de Santi Vila, expliques el primer dia la fredor en el moment en què es va topar amb els que havien estat companys seus de govern i que pràcticament en aquell moment no es van ni intercanviar la mirada, i molts dels quals aquestes mirades doncs amb més recel venien del seu propi partit.
Totalment, i podem posar noms i cognoms que són Jordi Turull i Josep Rull, que ja podríem dir que quan tothom estava en llibertat i tothom governava amb tranquil·litat ja no eren els millors amics de la història, però és veritat que la publicació del llibre, crec recordar que es diu D'herois i traïdors, de Santi Vila, que està plegat de mines informatives i també polítiques, no va caure gens bé. Entre els presos de Junts per Catalunya van considerar que era una deslleialtat i el primer dia que coincideixen tots en la sala on estaven prèviament a l'hora d'entrar a la sala segona del Suprem, a la fredor va ser pràcticament glacial. I, de fet, Santi Vila recorda que aquells dies només el va saludar amb entusiasme Jordi Cuixart, que és segurament dels presos, és la persona més entusiasta i més propera, més càlida en el tracte humà. Amb el pas de les sessions la cosa es va anar temperant. Vull dir, van acabar arribant fins i tot a parlar Rull i Turull amb Santi Vila, però el primer dia crec que és molt significatiu el fet que la salutació fos gèlida entre ells.
Mm-hmm. Un dels moments també que van generar més expectació del judici va ser aquest.
Y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del president y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Titules el capítol El mosso que va plantejar la detenció del govern. De fet, Trapero serà el protagonista del proper judici. Dius al llibre que aquest va ser un dels grans moments del judici.
És que per mi és el gran moment del judici a nivell de sorpresa. Perquè més o menys tu et pots anar esperant que els presos es desmarcaran de més o menys l'essència del que van fer l'1 d'octubre i el 27 d'octubre, o que rebaixaran de valor la declaració d'independència, això era de calaix, però el que no t'esperes és que vingui el cap dels Mossos d'Esquadra en aquell moment i expliqui que volia, si es donava el cas, si la justícia ordenava, detenir tot el govern. És l'únic moment en què Manuel Marchena fa una pregunta directa a un testimoni per clarificar què havia passat en una determinada declaració. Tot sorgeix també de la incapacitat habitual de Vox per treure suc als testimonis que ella mateixa demanava. Però per mi aquest és el gran moment del judici. És el moment en què hi ha una notícia autèntica, confirmada pel seu protagonista, en aquest cas Josep Lluís Trapero, i que explica la fi del miratge d'uns Mossos al servei de la República, que l'independentisme ha alimentat durant una part del procés, però que ara em fa la sensació que després de l'aplicació del 155 i del que ha anat passant aquests dies al carrer, sobretot, sembla que és un miratge que ja s'ha acabat.
Mm-hmm. Judici o de l'Oriol Marc, crònica d'una sentència programada, el recomanem moltíssim des del Suplement, perquè és història pura. Sí.
No, realment les persones que vam tenir la sort de cobrir aquest judici sabíem que estàvem cobrint una cosa que sortiria als llibres d'història, i això afegeix una transcendència a la feina periodística que és molt d'agrair i compla molt, la veritat.
I a més l'Oriol, que escriu de meravella i que és un llibre que està molt bé.